Doncs mira, jo t'explico que avui, 13 de novembre, se celebra el Dia Mundial de la Bondat. El Dia Mundial de la Bondat, que segurament no és massa abundant i per això tenim més problemes dels que ens agradaria. És curiós perquè va ser una iniciativa de la World Kindness Movement que ho va proclamar l'any 1998. Per tant, avui, 13 de novembre, és el Dia Mundial de la Bondat. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dilluns 13 de novembre del 2023, hores d'ara, 18 graus i mig. Sí, sí, 18 graus i mig. Ens hem quedat a una mínima de 8 i mig aquesta nit, però, vaja, que ahir ens vam quedar 23 de màxima. Ahir, si no fos pel vent, en certs moments de migdia i tarda, feia un dia de primavera total. No vam arribar ni a Nadal. És més, no fa massa, estàvem a 30 graus. No fa massa, vull dir, no fa ni un mes que estàvem a 30 graus. I, escolta, ens posem un dia 23-24 graus i ja pensem que tornem a la primavera. Així estem, que ja m'has notat a la veu, que clar, fred, calor, calor, fred, suor, màniga curta, perquè a un no li agrada portar jaquetes i aquestes històries, i al final, doncs, la veu se t'acaba ressentint, passa el que passa. Estem començant una setmana que, com ja ens va avançar l'Armando Álvarez, seria una setmana temperada. Mira, ara l'Armando em diu que el 13 d'octubre va ser el darrer dia que vam tenir 30 graus. És que justament fa un mes estàvem a 30 graus. Després hem passat dies de fresca i ahir ens tornem a posar 23 graus. Per cert, que ahir la ratxa màxima va ser prop de pràcticament 60 quilòmetres per hora. Per tant, sí, va fer vent. Però què és el que ens espera per avui i demà? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui les temperatures màximes pugen al Pirineu i es mantenen sense canvis de la resta. Marcaran 23 graus a la Seu d'Urgell. El cel està poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i el vent és de l'oest amb intervals de moderat durant les hores centrals. Demà el cel estarà poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i augmentarà a la tarda ennuvolat al Pirineu, on no es descarten precipitacions febles a últimes hores al vessant nord. També tindrem brumes matinals i vent fluix a moderat de component oest, i les temperatures pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis i marcaran 24 graus a la Seu d'Urgell, 22 a Lleida i 21 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. 12:23 minuts, busquem una darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, dues coses com a darrera hora. Dir-te que el ple d'investidura de Pedro Sánchez ja s'ha programat per aquest dimecres i dijous. Conseqüències que ens porta a nosaltres així directament. Doncs que dimecres us ho oferirem en directe i, per tant, no hi haurà programació local des de Lleida. Per tant, dimecres no tenim programació des de Lleida. Dijous, a priori, sí, no es compliqui molt la història, que no crec, perquè ja portem des del juliol preparant tots aquests acords, aquestes xerrades i aquestes històries. Per tant, aquest dimecres no tindrem programació local. Dit això, ahir diumenge, aproximadament 200 persones, segons els Mossos d'Esquadra, segons els organitzadors més, per tant, això de les xifres, si poguéssim és millor, doncs, des d'una zona aèria fer una fotografia i contar-los un per un, però és igual. Es van concentrar ahir, diumenge, a la plaça Sant Francesc de Lleida per rebutjar l'acord d'amnistia entre Junts i el PSOE. Desenes de senyeres van compartir espai amb banderes d'Espanya i la Unió Europea en l'acte encapçalat per l'exdiputada popular al Parlament, Dolors López, i el líder del Partit Popular a la paeria de Lleida, Xavi Palau, els quals van llegir un manifest juntament amb dos membres de les joventuts del partit. Xavi Palau, que ja saps que el pots escoltar cada dimarts a la tertúlia dels polítics aquí a Cope Lleida. És curiós que una de les coses que destaquem és que al mateix lloc hi havia banderes europees, banderes espanyoles i banderes catalanes. La senyera, vaja. I és notícia, això. I ho és, i ho és. Però no hauria de ser-ho. Però ho és. I va haver aquestes tres banderes que les portaven tres persones diferents que no es van pegar, que no es van insultar, que van poder conviure al mateix lloc, que van escoltar el que deien, que igual no hi estaven d'acord amb tot i que després se'n van anar a casa i no va passar res. Això que no hauria de ser notícia, doncs resulta que ho és. I aquesta és la situació que vivim. Després li podem donar totes les voltes que vulguis, de matisos polítics, amunt i avall, que si són millors uns, que si són millors els altres. Però la realitat és que coses que haurien de ser normals, quan passen, com que no ho són, són notícies. Mira, t'explico, canviant ara radicalment de tema, que a Lleida tenim un problema amb el cinema, crec que ho tenim claríssim. Des de que van tancar el cine Lauren, que ja saps que estava ubicat a la que es va anomenar llavors com l'Illa de l'Oci, al marge esquerre del riu Segre, a la zona de Capon, al costat del campus de Capon, el campus universitari, des de llavors, doncs, a Lleida, doncs, simplement tenim un equipament on es fan cine alternatiu, podríem dir. O potser no tan comercial. Però el que es coneix àmpliament com a sales de cine o multicines amb les pel·lícules comercials, no el tenim dins de la ciutat de Lleida. En tenim un el més proper al Picat. Tu creus que això és motiu del que t'explicaré ara? Perquè resulta que Catalunya tancarà l'any amb 14 milions d'espectadors de cinema, segons les previsions del gremi d'exhibidors. Continua així la remuntada després del daltabaix de la pandèmia i, segons aquesta estimació, s'assolirà pràcticament el 75% dels 18,8 milions d'espectadors que tenia el cinema el 2019, és a dir, abans de la pandèmia. Estem al 23 i no preveuen recuperar els nivells prepandèmia, ni molt menys. Amb tot, els canvis en els hàbits de consum de cinema han fet davallar la freqüència d'assistència a les sales. En 15 anys, els catalans han passat d'anar-hi gairebé 4 vegades l'any a menys de 2 al 2022. Creus que a Lleida, que dins d'aquest rànquing s'ha quedat a la cua de tot Catalunya en quant a assistència al cinema, creus que pot ser degut perquè no tenim una sala dins de la ciutat? Jo crec que sí. És a dir, ara la gran notícia és que Lleida està a la cua de tot Catalunya en anar al cinema. I a més és que la gràfica ho dona bastant clar. Ho dona bastant clar. L'any 2007 estàvem per sobre de Girona, empatats amb Tarragona i per sota de Barcelona, i ara estem per sota de tot Catalunya. És possible que sigui justament per això? Jo crec que sí, insisteixo. Què s'està fent perquè això es pugui reconduir? Doncs a priori, a vista de les ciutadanes i els ciutadans, res. Per tant, vaja, de moment sembla que no canviarà la cosa, de moment. I estem a punt d'arribar a 1:15, parlem de la notícia econòmica del dia i és que hi ha una entitat bancària que preveu, això no vol dir que hagi de passar, però preveu tipus d'interès alts a la zona d'Europa fins a mitjans del 2024. Per tant, demana cautela davant de l'actual fre de la inflació i, de fet, el Banc Central Europeu ha afirmat que la política alcista seguirà almenys dos trimestres més. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Bé, anem per parts. De fet, ho extendrem tot a partir de 2:15 a la radiografia, perquè ha sigut un cap de setmana amb resultats, bueno, molt diferents tots plegats. Per començar, Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Bon dia. No vam començar bé el cap de setmana a nivell de resultats i es va arreglar ahir a la tarda.
Sí. Anem a començar pel camp d'esports. Victòria clara d'aquelles per gaudir, amb un dia amb bona temperatura, feia una mica de vent, però amb bona temperatura, 4-1 al camp d'esports del Lleida Esportiu.
Has utilitzat per mi el verb clau, gaudir. És a dir, el que estem vivint aquest any al camp d'esports, jo crec que és una vegada cada 40 anys i entra ja al nivell de la excepcionalitat. Ja ho sé de dir, home, però si han guanyat molts partits, n'han perdut molts i n'han empatat més, no? Sí, però és el nivell de joc de l'equip.
Sí, sí.
És a dir, és aquella connexió que hi ha, que el Buig la passa al 10, el 10 al 7, el 7 a l'11, l'11 arranca, se la passa al 2, el 2 centre, hi ha la rematada, hi ha un central que fa una jugada meravellosa dins de l'àrea que acaba amb gol, és a dir, fent un dribbling, hi ha regats, hi ha situacions que encanten al públic i, a banda, doncs, les victòries acompanyen, 3-0 a la mitja part, jo feia anys que no vivia, 4-1, surt Javi Soto, un jugador de la banqueta i fa dos tocs de pilota meravellosos i, per tant, estem davant d'un moment, jo crec que únic. Crec que únic. Molt difícil, eh? Perquè el que està passant és gairebé una combinació també de sort. Reitero, perquè la plantilla,
bueno,
és tan curta.
És el que passa amb el futbol, quan s'ajunta tot.
Sí, però s'està ajuntant una cosa màgica que no sé a nivell de resultats com anirà, perquè evidentment cada partit és diferent, però reitero que els que anem al camp d'esforç estem en un moment de disfrutar moltíssim com mai. Com mai.
Per cert, vas notar canvi a la gespa una mica?
Sí, millor. Una mica millor, però bueno, també des del temps ha millorat, per això l'equip va jugar millor. Uh-huh. És a dir, la gespa és clau. El millor fitxatge del Lleida, reitero, és, t'ho vaig dir quan no ho vam fitxar a la redacció, és el fitxatge de Roy Albert. No perquè els altres no fossin bons, no sé què va passar a l'agost, perquè l'agost sí que jo va caure d'una manera lamentable, no? Suposo que les dues parts tenen raó, però Roy Albert és la millor jardineria d'Europa. És la millor. I per tant tenir Roy Albert és una garantia de que això serà una catifa d'aquí 15 dies, però se'l van treballar 3, i aquesta catifa ens pot fer davant d'un any, jo crec que inolvidable de joc, perquè el que encandila aquí és el joc. Sí. És el que diu que se la vagin passant i vagis a l'equip avançant.
Bueno, i que es vagi guanyant.
Bueno, és que tot va encadenar.
Tot va encadenat, però sobretot que es vagi guanyant.
Però com a mínim hi ha la intenció. Com a mínim la intenció.
La M femení va caure la visita al Barça B, 3-0.
Sempre perdem allà, sempre perdem.
És complicat.
El que passa és que estem a la zona mitja. Hem caigut ara la classificació a causa de les últimes derrotes, la de casa davant d'Osasuna.
L'objectiu és la permanència.
Per cert, canvi de presidència amb la M.
Sí.
Ho deixa Carlos Sisteré i entra el nou Paco García. Ho va fer bé perquè ho va fer divendres, quan havia la presentació, hi havia totes les famílies, i amb el seu discurs va dir que plegava, després de 5 anys de president i 14 com a directiu, que jo crec que és una etapa llarga i, en aquest cas, doncs, desgastant, i també va anunciar el nou president. Cosa que vaig entendre.
Sí, Mollerussa, que va perdre a casa
1-2. Sí, amb el QE.
Al minut 91.
Sí, però va perdre amb la Rapitenc, que era el partit que havia de guanyar. S'ha complicat la vida a l'equip de Jordi Cortés, la derrota davant del Rapitenc que és dura, entrem ja gairebé amb la mateixa puntuació que l'equip que baixa, i per tant, doncs, el Mollerussa ahir va tenir un daltabaix important. Però jo dic que guanyar sempre costa molt.
Costa molt. En bàsquet sí que van entrar també les cistelles, 97-82 amb el Castelló. I amb hoquei, ull, perquè cara i creu, el Vilassana segueix pràcticament a victòria per partit, 4-0, i el Lleida Llista, que està fent l'impensable per un equip d'hoquei lleidatà, que és jugar a la Champions, la Copa d'Europa, la fase de grups, no sé si acabarà pagant aquest tema. Ahir derrota 1-6 davant del Deportivo Liceo, s'ha d'assegurar la Lliga.
Bueno, tenim 7 punts. Sí que estem a un partit d'anar a la zona mitja, però tot està molt igualat, però sí que hem quedat ja al gruix del nou cap avall.
No,
és que el cansanci estarà.
Jugar competició europea ara és fase de grups, hi ha molts partits.
6 partits. Són 6 partits, i això està clar. És a dir, tu vas a jugar, un desplaçament, són molt cansanci acumulat.
És molt il·lusionant, i s'ha de valorar, però
És una càrrega.
S'han d'intentar assegurar els partits de Lliga com sigui.
Sí, sí, no, és una càrrega física dura, i ahir la segona part es va notar, amb un espectador que va anar de la meva confiança, doncs, que vam parlar, i a partir del primer gol del Liceu, que va arribar molt tard, el 0-1 va arribar al 34, és a dir, molt tard, però sí que es va poder una mica igualar, però clar, és que físicament és molt desgast, és molt desgast, i aquest desgast físic es nota.
Sergi, en parlem a la radiografia dels quarts de dues.
Amb els grans, amb Albert Escuer, Vanessa Ortega, que va perdre el vòlei Lleida, el vòlei Balàfia, i el vòlei Balàfia i Xavi Pérez.
I tant.
A veure què em dirà el Xavi. Esports. COPE Lleida.
Estàs informat. Doncs ho escoltarem a partir de dos quarts de dues, aquí a COPE Lleida. Ens fiquem a 6 minuts per sobre de dos quarts d'una ara. Farem una pausa ràpida perquè de seguida ens arriben els consells de Q2 Consultors, amb el Josep Lluís Gómez. I abans d'arribar a la una ja saps que hi posem somriures a les cares de la gent. Ho fem amb el Joel Carnicer perquè el dilluns no sigui tan dilluns. Que jo no sóc de les opinions de que el dilluns és un dia dolent, però per si per tu ho és, doncs que el dilluns no sigui tan dilluns.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
COPE Lleida. And you're singing a song, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head twists the stars, where you're gonna go? I arriba l'assessorament legal a les nostres zones, ja saps, els dilluns, ben acompanyats pels amics de Q2 Consultors, que els trobes a internet, a www.q2consultors.com. A més, els trobes a Barcelona, Viella, Balaguer i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i per fer aquella primera presa de contacte, aquella primera trucada, doncs t'ho posen molt fàcil, 973-28-28-18, 973-28-28-18, telèfon fàcil de recordar, no se sap mai quan el pots necessitar, 973-28-28-18, i allí doncs explica el teu cas i et passaran amb una persona que t'atendrà de manera totalment personalitzada, que és el que volem, la solució personalitzada. Escolta, dona'm solució al meu problema. Els dilluns estem ben acompanyats amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tothom.
Anem a parlar avui d'un altre tema. Ja sabeu que toquem molts temes i de manera genèrica, però que després us els heu d'adaptar o us els heu de fer vostres. Trucant al 973-28-28-18, escolta, mira, que avui he escoltat a la ràdio aquest tema, però jo tinc una casuística diferent. Doncs explica i t'atendran de manera personalitzada. Comprar pis. Comprar pis és un tema interessant, Josep Lluís? És una decisió important. Normalment et lliga amb una hipoteca per 20, 25 o 30 anys i hi ha uns moments marcats quan el busques, quan ja decideixes quin has de comprar, quan fas la reserva, quan fas una entrega a compte, quan t'han de donar les claus, quan has de fer la revisió del pis i després quan ja hi vas a viure. Per aquí al mig hi ha tota una sèrie de passos. Avui ens anem a centrar al tema aquell de ja m'he decidit. Escolta, avui volem aquest pis. Normalment això es fa en parella. Volem aquest pis. Val. Mira, m'heu d'entregar tants diners a compte. Amigo, hi ha hagut molts problemes amb aquestes coses, perquè i si el pis no s'acaba de fer?
Pues tens raó, Ricard, perquè moltes vegades, o la majoria de les vegades, sempre estem parlant de pisos nous, aquesta vivenda la comprem sobre el planell. Clar. És a dir, no està acabada i moltes vegades fins i tot no està ni tan siquiera començada. En aquell moment en què ja ens comencen a demanar, el qual també és lògic, unes quantitats a compte. I el problema de que la vivenda no s'acabi, que la vivenda no s'entregui, pel motiu que sigui, és un problema de sempre, no? I em semblava que en el seu moment, quan la crisi immobiliària de l'any 2007, 2008, 2009, aquest era un problema molt freqüent i semblava que s'havia acabat el problema, no? El que passa és que la notícia és que hi ha un degoteig constant d'aquesta problemàtica i que crec que la gent no està prou assabentada dels seus drets i del que té que fer. Nosaltres ja vam parlar en l'any 2020 arrel d'una sentència de novembre de l'any 2019 que feia referència, precisament, la curiositat és que feia referència a una promoció d'Almacelles que no es va acabar, i que la gent va emprendre allà la seva inversió perquè aquesta inversió no es va tornar. Però aquest problema, que semblava d'una altra època, persisteix actualment. Què passa? Què passa? Pues que hi ha una llei de l'any 1968, fixeu-vos que és prou antiga, que estableix una sèrie de condicions quan se reben quantitats a compte per part de les promotores. A fi efecte de que si no s'arriba a entregar la vivenda, pues, es restitueixen aquestes quantitats. No és per qualsevol tipus d'immoble, sinó que es tracta de construcció de vivendes que no siguin de protecció oficial, que siguin destinades, adreçades a domicili o residència familiar amb caràcter permanent o en residència temporal, és a dir, pot ser la primera, que pot ser la segona residència. Aleshores, per garantir que la promotora, si no entregui la vivenda, sigui per un motiu que sigui per un problema de la fallida, sigui per un problema legal, aleshores hi ha una garantia, i aquesta garantia és o bé a través d'una assegurança o bé a través d'un aval bancari que garantitza la devolució de les quantitats que jo entrego o vaig entregant més un 6% d'interès anual.
Ah,
aleshores, la problemàtica és quan aquesta assegurança o aquest aval no hi és i no m'entreguen la vivenda. Clar, la primera recomanació que teníem que donar als que ens estan escoltant és que, miri, escolti, vostè pot demanar aquesta assegurança, aquest aval, i la llei l'empare a vostè perquè s'ha de donar. I no es preocupi, perquè a vegades la qüestió és, ostres, que si la demano me costarà una miqueta més. A veure, pel poc més que pugui costar, que no tindria que ser així, val la pena evitar aquest risc.
Però l'assumeix el futur propietari, eh?
Sí, l'assumeix el propietari, això suposo que estarà dintre de les despeses generals. La solució a aquest problema, quan no hi és aquesta assegurança que t'aval, ha vingut a vegades d'una manera, diguem-ne, indirecta, fent responsables als bancs on s'ingressen aquelles quantitats que jo dono d'aquesta responsabilitat. Això és una possibilitat, millor tindre l'assegurança, millor sí, sí. tindre l'aval, però els tribunals, i aquí ve diguem-ne, la qüestió, diuen que el banc té l'obligació de col·laborar activament per assegurar que la promotora compleixi amb les seves obligacions. Què vol dir això? Que hi hauria, en el seu cas, una responsabilitat de la promotora i de la responsabilitat bancària del banc. Perquè el banc té que exigir l'apertura d'un compte especial, que allí s'hi tenen que ingressar totes les quantitats que jo i els demés entreguem a comptes i vetllar, controlar perquè hi hagi aquesta assegurança o aquest aval. Quan no hi ha aquest control, quan no hi ha aquesta col·laboració activa, també es pot declarar la responsabilitat de l'entitat bancària. Però sempre tenim en compte això, els meus diners han d'anar a ingressar en aquell banc. Ja no vull pensar en aquests casos de que els diners...
Que es donen amb mà.
Amb mà o es donen d'una altra manera.
Per aquest signe un rebut i vinga.
O amb un altre concepte que no és una...
Ja.
I que el banc aleshores no pot saber, no pot esbrinar, o perquè aquesta entitat promotora té diversos bancs, que aquest és l'origen. O sigui que de manera excepcional podria haver la responsabilitat d'un banc. Però... Diguem-ne que la conclusió, el que tenim que aprendre aquí és que podem i tenim que demanar una assegurança o un aval d'aquestes quantitats entregades a compte i, en tot cas, sempre que entreguem una quantitat, tindria que ser per un ingrés bancari, és a dir, al compte del promotor, no amb un altre compte d'una altra persona, sinó al compte del promotor, fent constar que es tracta d'una quantitat a compte de la compraventa del bé. Amb aquesta, d'aquesta manera, ens assegurarem que, en cas de que hi hagi alguna desgràcia, per dir-ho d'alguna manera, podem recuperar aquestes quantitats que solen ser importants i, a més, on tenim depositades unes expectatives fabuloses perquè són la nostra casa del futur.
Clar. No és descabellat pensar que això que ens explica el Josep Lluís Gómez, que escolta, ells hi treballen cada dia i per tant ho veuen fàcil, però la resta de persones tenim les nostres professions i sabem del que sabem, de les nostres coses, no és descabellat que quan hagueu de fer un pas d'aquests, si no esteu del tot tranquils, escolta, jo què he de fer exactament, què puc exigir, què no... Feu una consulta a Q2 Consultors, de veritat. Vull dir, és una d'aquests serveis que després, a la curta o a la llarga, et pot sortir molt, molt rentable o molt a compte. 973-28-28-18. És així de fàcil. Tu truques, mira, qui tal, bon dia. Mira, jo és que he de comprar un pis, he de fer una entrega a compte i no sé ben bé legalment què he de demanar, com em puc cobrir, etcètera, etcètera. Puc parlar amb alguna persona? Et passaran, Josep Lluís, a qualsevol company o a tu mateix... I els assessorareu. Per vosaltres és ràpid això, Josep Lluís. Escolti, miri, demani això, faigui-ho d'aquesta manera. És que em diuen que ho faci d'aquesta altra, amb un sobre. No, si no ho faci, per exemple. Vull dir que és una bona idea.
I tant que és una bona idea, a més crec que és molt necessària.
Doncs ja ho veieu, a q2consultors.com a internet, estan a Barcelona, Viella, Balaguer i a Lleida, passeig de ronda número 57, o al telèfon 973-28-28-18, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, bona setmana, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
I ara ja ha arribat el moment en el que hi posarem somriures, fem una pausa i arriba el Joel Carnicer amb allò del "algú ha fet".
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Buf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Cope Lleida. Vinga, va, que hi posem somriures a les cares de la gent. Camí cap a la una de la tarda, començant setmana, pràcticament ja la meitat del mes de novembre. Qui va de fer això? Només n'hi ha una, ja el coneixeu, ja fa dies que el coneixem, però és que és ell, o és ell, o no fiquem somriures, vaja, que no. Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Hola!
Bueno, com heu vist pel so, no el tenim a l'estudi. Bueno, ja m'estàs fent campana,
Ricard, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Mira, bueno, ves, no tots els dies poden ser diumenge, pues ja dies de tota mena. Mira, que avui no ha pogut ser, hoy no ha podido ser.
Et vaig enganyar bé,
Sí. Clar, vaya gol.
Home,
vaya gol.
Saps que el tovalló aquell amb el primer contracte del Messi es va fer famós?
Sí.
Doncs aquell tovalló també de nosaltres un dia al Pizza Hut, que et vaig fer, signa aquí per 20 anys, signa aquí per 20 anys. Doncs, et tinc aquí esclavitzat 20 anys.
Com ho podies saber? Home, ja han passat 10, eh?
Estàs a la meitat. Sí, sortiràs fet un home d'aquí,
Ja. Ja està. Com ho pudiste fer-me esto a mi. En fi. No, avui no ha pogut ser, però la setmana que ve sí que estem.
És un home molt ocupat, té projectes i projectes i... Projectes en té molts.
Ja ho saps que és el preu de la fama.
De la fama, clar. És que això de sortir a la ràdio, ja ho saps. Escolta, Joel Carnicer... Bé, tenim aquesta secció de trencar el gel. Ningú està enviant cap missatge. Per tant...
Sí, em sembla molt fort això, perquè estem ajudant a milers de persones.
Vols dir que els estem ajudant?
Aconseguir l'amor i almenys com a mínim podien ser una mica agraïts, saps el que et vull dir? Una miqueta de...
Home, jo crec que si algú li hagués funcionat ens ho hagués dit.
No, perquè la gent busque solucions, però quan les tenen ja no se'n recorden d'aquí el dia d'anar.
No, també tens raó. Mira, si voleu, va, envia'ns un missatge, 664-526-80, 664-526-80, un missatge de WhatsApp, de text o de veu, millor, que així ens les escoltem. Què anava a dir? Si algú se li ocorreix una altra manera de trencar el gel que no l'haguem dit, pues, també ens la pot proposar.
Correcte, també, home. Que...
No cal que ens digui si li ha funcionat o no.
No tenim la veritat absoluta, també, vull dir, que ens ho van explicar.
Vinga, llavors, jo entro en un bar, allò que es feia abans, perquè ara és obro una aplicació, però bueno, abans, entro en un bar i veig una persona a la barra, sola, una persona... I dic, mira, m'interessa, just jo busco una persona així. I clar, com ho fas per atansar-te i... Hola, eh? Com ho pots fer?
Sí, exacte, perquè hola, què tal, ja no... Sí. Tot i que t'he de dir que també podria servir per les xarxes socials, perquè si tu obres Tinder o alguna cosa així i ja dius hola, què tal, és molt avorrit. Però li pots dir alguna cosa com... Escolta, tu sabies que el viatge més llarg que es pot fer a peu al món és de 22.531 quilòmetres i comença a Rússia i acaba a Sud-àfrica.
Caram.
I llavors,
aquest és el màxim.
Sí, aquest és el màxim. Vull dir, tu podries caminar sense agafar un vaixell, creuar un riu, nadar o el que sigui, 22.531 quilòmetres.
Bueno, sí, no sé.
Vale? I llavors el que podries fer, podries dir-li, però... caminant al teu costat, el temps passarà volant.
Mira, tu quants quilòmetres creus que... Persones com jo, no com tu, que ets un esportista, podem caminar al dia? No sé, 20 quilòmetres i anar bé? 15, 20?
Sí.
Deixem
sí.
un 15, perquè primer començaríem molt bé i després...
Bueno. 15 està bé, però descansant o sense parar?
Bueno, amb un dia...
Amb un dia...
Bueno, jo poso 15, que ja són les meves limitacions. Això vol dir
Venga,
que seran 1.502 dies. Val? 1.502 dies. Si que ho dividim entre 365 dies, i dona 4,11 anys. Imagina't tu.
O sigui, ostres!
Li has d'agradar molt a l'altra persona perquè se li faci cura. 4,11 caminant...
4 anys caminant.
4,11 anys.
4,11 vol dir 11 mesos o no? O...
No, menys. Això deu ser pues, un mes.
100 dies, pues 11, 4 i 3 mesos deu ser.
No, un mes i un mes i poc.
Vale. O sigui, series 4 anys i un mes.
Sí, sembla una condemna això,
I un dia. Cada dia 15 quilòmetres per recórrer aquesta distància.
Sí. Bueno... no sé. Bueno, escolta, si després d'això segueix al teu costat, és que la cosa està feta. Ja
sí. Jo, jo tinc una frase d'aquestes, I jo crec que si fas un viatge llarg i estàs un mes al costat d'una persona i tornes d'aquell viatge i no te n'has cansat, és la persona de la teva vida.
També tens raó.
Ja saps que t'has aguantat durant un mes.
Les vacances es fiquen a prova a moltes parelles,
Exacte.
Escolta, Joel, he arribat a la conclusió de que tu i jo som una mica desgraciats.
Ah, ostres, i això?
Sí, mira, perquè a Espanya hi ha molts milionaris, molts.
Però i per què nosaltres no?
No, és que tu no ho ets i jo tampoc. Mira.
El número de millonarios va a crecer un 42% en los próximos 5 años. En 2024 habrá en España casi 1.400 millones de millonarios.
O sigui, que l'any que ve hi haurà 1.400 milions de millonaris a Espanya i tu i jo no.
O sigui, abans hi havia 47 milions d'habitants, 48...
Després n'hi haurà 1.400 de milionaris, més dos, que no. És que ja està bé. Bueno, ja sabeu que això són tonteries que passen...
O sigui, tu i jo som els únics que no som milionaris,
quan passa, això són tonteries que passen quan parles per la ràdio. Tu quantes ovelles creus que es necessiten per inundar el centre de Madrid?
Quantes ovelles?
Sí.
Més de 10.
Més de 10. Podria ser mig milió, que ràpid es diu, però després manegar-les...
Más de 500.000. Más de 1.500. Ovejas han paseado esta mañana por el centro de Madrid.
A veure, 1.500 ja és un ramat interessant, però 500.000...
500.000 són unes quantes,
Són moltes a 500.000. Però moltes, moltes.
Uns quants borregos, per allí potser sí, però ostres, 500.000.
Bueno, mira, això són els riscos que tens quan et poses darrere d'un micròfon i parles, doncs sí, alguna se'n te pot escapar. Va, que ens plantem a la una de la tarda, encara ens queden uns minuts perquè ens expliquis notícies d'aquestes que poden, bueno, no, que poden, no, que passen pel món. No, que passen.
Mira, si haguessin, els que venen ara amb aquesta notícia, si ens haguessin fet cas de la ruta de Napeu, haguessin tingut menys problemes, perquè diu que un avió que es dirigia a Barcelona fa marxa enrere per la diarrea d'un passatger, obro cometes, per tota la cabina.
Per tota la cabina.
Vale? O sigui, t'explico. Diu que la tripulació va argumentar que havien de girar cua per, obro cometes, l'alarma biològica, tanco cometes, que suposava. ¿Vale? Resulta que aquesta persona, això va passar amb un vol, que és el Airbus A350-900, ¿vale? Que es va enlairar amb dues hores de retard i es dirigia cap a Barcelona, des de, i tornava cap a... Bueno, es dirigia des d'Atlanta, ¿vale? I anava cap a Barcelona. I resulta que va haver de tornar perquè el capità del pilot, no? va demanar, sisplau, a la torre d'emergència que havien de tornar per una alarma biològica.
Socorro.
Llavors es veu que després d'hores de neteja, al voltant de les 3 de la matinada, es va poder reiniciar el vol, que va acabar arribant a Barcelona 8 hores més tard del previst i amb una altra tripulació.
Home, però els passatgers els van tornar a posar allí dins de l'avió?
Sí, i és més, hi ha un vídeo d'això.
Hi ha un vídeo d'això. És que la gent no té seny.
Asquerós.
Home, és que la gent no té seny. A veure, ja me l'enviaràs. Però la gent no té seny. És que no pot ser. És que a tot arreu hem de desenfundar el mòbil.
No, sí, sí, a mi em van passar el vídeo i és realment esgarrifant perquè es veu tot el passadís de la... Tot el passadís de l'avió ple de diarrea, ple...
Vale, no cal que siguis tan explícit que hi ha això, vale.
Déu-n'hi-do. No havia vist mai tanta diarrea. Si hagués anat caminant, potser no haguessin hagut aquests problemes, però és el que hi ha. Vale, dit això, ja saps que hi ha gent que li agraden molt els os i hi ha gent que no li agraden molt els os. Llavors, hi ha gent que demana que els animals no poden estar en cautiveri i hi ha gent que diu que bueno, que sí, tot el que és, que la gent els ha de veure, no? Hi ha un d'aquests zoos que ha decidit reemplaçar a un eriçó amb un raspall que s'assembla a l'animal. ¿Vale? Diu, con el fin de no molestar a l'animal cuando está hibernando en su refugio.
Claro.
Vale? I llavors es veu la foto, és un zoo de Japó, i es veu la foto on hi ha un avís i diu que l'animal no està en exhibició degut a que fa molt fred i el tenen hivernant.
O sigui, no? Llavors, han substituït el bitxo per un raspall.
Per un raspall d'aquests, saps aquells antics? Sí. Saps aquells raspalls antics de pèl, vull dir, així de típic antic?
I l'han pintat o algo, o no?
Bueno, no, perquè és tot és com de color crema i l'han deixat allí. Bueno, i l'han intercanviat. Segur que algú ha dit, diu, nadie se va dar cuenta.
No, nada.
Nadie se va dar cuenta. En fi. Vale, aquesta notícia m'agrada molt i m'interessa perquè també és una bona notícia.
Que estic veient la foto és tremendo, eh?
És
tremendo.
És
o sigui, és un raspall d'aquell... per exteriors, que té el pèl curt, no és una escombra, li han desmuntat el mànec, l'han posat de cap per avall i ja està, i un cartell al costat. Vinga, esto es un erizo.
Sí.
Bueno, el inquilino de esta casa se parece a este, pero está durmiendo.
Use su imaginación. Vale, després, tinc una notícia molt bona, especialment per gent com ta mare, que ja estan fartes d'això, i diu que un jutge obliga a dos fills de 40 anys a marxar de casa de la mare. Diu, ni treballen ni col·laboren.
No, ni treballen ni se les espera, eh?
Diu que la tal Simona Caterbi, una dona de 75 anys, havia intentat que els seus fills marxessin de casa, i en veure que no ho aconseguia va recórrer a la via judicial.
Claro, joder, fuera.
O sigui, diu que eren dos homes de 42 i 40 anys que van marxar, que no volien marxar de casa de sa mare. Tot i que t'he de dir que Itàlia és el país d'Europa on la gent marxa més tard de casa, ¿vale? I marxen als 31 anys
de
casa. És a dir, la meva edat. I a Espanya, com a tal, es marxa als 30 anys. Però la mitjana de la Unió Europea, que m'ha sorprès infinit,
a veure,
de tota la Unió Europea, és de 26,4 anys.
Caram, o sigui, hi ha llocs que marxen amb 18 o 20.
Bueno, no, a Finlàndia, Suècia i Dinamarca els joves marxen amb 22 anys, més o menys.
Bueno,
que
bueno,
és a l'acabar la carrera universitària, marxen.
Pues vinga, cap fora. Bueno.
Però déu-n'hi-do, 31 anys a marxar de casa de la mare.
Sí, sí.
Són molts anys.
Però tu fixa't, al sud d'Europa sempre passen coses rares.
Són diferents.
Però totalment oposades al nord, justament. Perquè mira, Itàlia, Espanya amb 30-31 de mitja, a dalt, Noruega, Suècia i Dinamarca amb 22.
Si correcte.
Que 9 anys ens portem, res, quasi res.
Són que... molts anys,
són molts anys, per fer coses.
Són molts anys.
Vale, Joel Carnicer, ja és la una. Escolta, que tinguis bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha puesto ya fecha al debate de investidura de Pedro Sánchez. No ha habido sorpresas, así que el debate queda fijado para este miércoles y jueves, el 15 y el 16 de noviembre, un debate que podrá seguir en directo con una programación especial de la cadena COPE. Armengol se ha limitado a hacer lo que le han dicho. Ha esperado pacientemente a que Puigdemont haya dado el visto bueno a la ley de amnistía que le ha preparado Pedro Sánchez. Para entonces, recibir órdenes de ahora ya sí, convocar el debate. El PSOE hace tiempo que sufre el efecto túnel. Avanza hacia la amnistía a toda velocidad sin tener la capacidad de ver o escuchar lo que pasa a su alrededor. Si en la calle se concentran centenares de miles de personas por toda España, bueno, no pasa nada, será gente que se aburre hoy en casa y por algo tiene que protestar. Seguramente tanto el PSOE como el gobierno de coalición prefieren pensar que toda esa oposición social, aunque sea mayor de la esperada, entraba dentro del guión y a partir de ahí lo mejor es tirar del argumentario fácil. Lo mejor es hablar de ultraderecha que pierde las formas frente a la sede del PSOE. Es su manera de restar legitimidad a las protestas contra la amnistía. Pero no está de más en recordar que las manifestaciones de este domingo, primero han sido masivas y además han sido completamente pacíficas, se han saldado sin un solo incidente. Esta es la realidad, pero va a dar igual, porque al PSOE le interesa más destacar la actitud violenta de unos pocos que el clamor pacífico de una gran mayoría. Lo malo es que una movilización tan masiva como la de ayer es imposible pasar por alto. En realidad, nada de lo que está pasando se puede pasar por alto. Ahora el PSOE y sus socios tratan de dar una imagen de normalidad democrática express a lo que es una auténtica anomalía. Promulgar una ley de amnistía en plena democracia contra tu propio ordenamiento jurídico y contra la igualdad de los españoles. Y todo por un interés partidista. Y no es solo una opinión que puedan compartir miles de personas, es que son criterios y dudas que han expresado también por escrito las asociaciones de jueces y el propio Poder Judicial, como decía esta mañana en Herrera en COPE, su presidente en funciones, Vicente Aguilarte.
Hay cuestiones, los acuerdos, que son terribles. Si llegan a plasmarse esas cuestiones que afectan, sin duda, a la independencia judicial, habría que pronunciarse tajantemente. La sensación que todos tenemos y que la calle ayer ha evidenciado es que puede ser muy grave lo que nos venga, sobre todo para la independencia judicial.
Pues en eso estamos, a punto de recibir en el Congreso una proposición de ley de la amnistía, que todavía, por cierto, no se ha registrado, pero llegará porque ya tenemos fecha para la investidura y la condición era precisamente el registro de esa ley. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues te cuento, Pilar, que un grupo de 40 españoles, 22 de ellos menores de edad, tratan de salir este lunes de la Franja de Gaza a través de la frontera de este territorio con Egipto. Entre tanto, el hospital Al-Shifa, que es uno de los principales de la franja, asegura que están refugiando a unas 7.000 personas junto a 1.500 pacientes y el personal médico del centro. Israel continúa con las operaciones militares contra los terroristas de Hamas justo en esa zona. David Cameron, seguro que te suena el nombre, el que fuera el primer ministro ministro británico, ese que convocó el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues va a ser el nuevo ministro de Exteriores del Ejecutivo británico. Vuelve. Tras su papel principal en el Brexit, Cameron regresa a la política en una remodelación de Downing Street que ha hecho su predecesor, el también conservador Rishi Sunak. Y Cepsa compra las 220 estaciones de servicio que Valenoil tiene repartidas por toda España. La petrolera se compromete a mantener el esquema de negocio de bajo coste de su nueva marca. Y el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella, ha dicho que cuando respetamos, aceptamos y valoramos la diversidad, crece la identidad y no la confrontación. En declaraciones a 13 Televisión, el presidente de la Conferencia Episcopal ha añadido que ojalá aprendamos en estos momentos convulsos que es el diálogo entre todos y aceptando la diversidad como debemos avanzar en el trabajo para el bien común. Y el Papa ha erigido un monasterio de monjas de vida contemplativa en el monasterio Mater Ecclesiae, en el que vivió los últimos años y falleció Benedicto XVI. A partir de enero vivirá allí una comunidad de 6 monjas de la Orden Benedictina de la Abadía de Santa Escolástica en Argentina, que han aceptado la invitación del Papa Francisco.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente del regreso de Bellingham.
El inglés, que se lesionó en el hombro en el partido contra el Rayo Vallecano, no jugó contra el Sporting de Braga y fue baja contra el Valencia. Ha viajado con Inglaterra y el Real Madrid espera que vuelva sin jugar con su selección, Melchor Ruiz.
Sí, están sorprendidos porque tenga que viajar a Inglaterra. Primero, por esa lesión de hombro izquierdo que comentas, que le ha impedido jugar con el Real Madrid los dos últimos partidos. Y segundo, porque Inglaterra ya está clasificada para la Euro de Alemania, por lo que entienden que los dos partidos ante Malta y Macedonia del Norte son intrascendente. A pesar de ello, Carlo Ancelotti solo espera que se cumpla con el trámite y que regrese a la capital de España lo antes posible.
En el Villarreal, que ayer perdió contra el Atlético de Madrid, acaba de llegar el entrenador Marcelino García Toral a la Ciudad Deportiva, Juan Igual.
Sí, Corro, hace media hora llegaba a la Ciudad Deportiva Marcelino García Toral junto a su preparador físico Ismael Fernández para firmar el contrato como nuevo entrenador del Villarreal, que va a ser para lo que queda de temporada y dos temporadas más. Esta tarde va a ser oficial el acuerdo y mañana será presentado al mediodía como nuevo entrenador amarillo.
Y en el Mundial Sub-17 que se juega en Indonesia, España ha ganado a Mali 1-0, se clasifica para octavos de final.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida fregant els 20 graus a la ciutat de Lleida. Ja saps que aquesta setmana es convertirà en una setmana bastant atemperada i que no s'esperen que hi hagi ni molta precipitació, potser alguns dies de nuvolades, però em fa que aquests 2-3 primers dies de setmana temperatures suaus o altes, fins i tot si mirem el calendari i veiem que estem a la meitat del mes de novembre. A la meitat del mes de novembre. Fa un mes estàvem a 30 graus, el 13 d'octubre. Fa un mes, 30 graus. Havíem baixat a temperatures baixes, baixes, fins i tot fregant el zero o els negatius a zones de la plana de Lleida, ja no dic de Prepirineu o de Pirineu. Ahir 23 de màxima, ara en tenim 20. Ja, 20, i no pujarà més o gaire més, perquè recorda que el dia s'ha escurçat molt i que a les 5 i mitja de la tarda 6 és fosc. Per tant, aquesta és la realitat, però no et deixis la jaqueta, que si no et pot passar com a mi. Soc el Ricard Álvarez. Fem una pausa ràpida perquè tenim canvi de plans. Avui no tenim els bocins d'història perquè ens visita l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Amb ell parlarem de temes de ciutat, d'aquells que preguntem, que volem saber com està la història, doncs li pregunto i ho escoltes en un minut.
Y ahora sé que la salvación
estaba... Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar, creer en lo extraordinario.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
¡Carlas!
cambia, Carglass repara.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cope Lleida.
I tal com ja us havia explicat avui a l'inici del programa, ens acompanya l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Fèlix, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dilluns.
Comencem setmana i comencem parlant de seguretat avui, perquè llegia un anunci que jo crec que serà ben rebut als barris, i és l'augment de presència de la Guàrdia Urbana patrullant, movent-se, fent-se visible pels barris de Lleida.
Efectivament, hem posat en marxa el que el diem la policia de proximitat, que és un concepte molt, molt ampli, però que en el cas de Lleida, a partir de la setmana passada, vam posar en marxa aquestes noves estructures de policies, 32 agents que s'han organitzat en 6 districtes diferents i que són els que faran la funció de proximitat, d'estar pendents del que passa al carrer, d'escoltar més directament a la ciutadania, a les organitzacions veïnals, als comerciants, als col·lectius, entitats, a les persones grans, a les persones joves, a les famílies, no? El fet de tenir una presència física de proximitat, jo crec que ajuda en dues direccions. La primera, amb caràcter preventiu, el fet de que hi hagi guàrdia urbana als carrers, això ajuda, i després també des del punt de vista de la tranquil·litat que genera, no? El fet de tenir el teu guàrdia urbana de referència.
Bueno, això era una història que s'havia detectat que la gent volia, que sí, demandava i que necessitava.
Sí, efectivament, la gent venia reclamant. Quan dius, vull més seguretat, va en aquestes direccions, no? De dir, bueno, tinc aquella sensació que estic protegit, no? Tinc més guàrdies urbanes, tinc més Mossos, que també acompanyaran amb aquest desplegament que s'està fent, especialment a l'Horta, però també pel fet de que si es produeix algun fet, doncs actues de forma més immediata, no? Aquesta setmana s'han fet 160 actuacions, aquesta policia de proximitat. D'aquestes 160 actuacions, 80 han estat en clau de seguretat ciutadana, 50 són de circulació, 14 assistències. Bueno, s'han fet aquestes actuacions que, bueno, són fruit de la posada en marxa d'aquest nou servei.
Alcalde, m'agradaria parlar de 5 temes que són temes recurrents que pregunta la gent i que crec que són fàcils de saber en quin estat estan.
Molt bé, som-hi.
L'Albert de Pardinyes,
sí,
que havia de ser Albert de Pardinyes.
Anava a dir, no hi ha alberg, sí.
És un projecte aturat i tancat?
Sí, està aturat i tancat. Vull dir, nosaltres ja vam dir que ho faríem i ho hem fet i ja està. Estem treballant en un nou model d'inclusió, que és el que començarem a implementar en breus, i a partir d'aquí, pues, la història de l'alberg de Pardinyes ha passat a la història. Però vull deixar clar per què ha passat a la història, perquè el govern anterior plantejava un equipament pensat per posar-hi gent amb dificultats diverses, i això creiem que era un error. És un error de diagnosi, que és el que ens deien a nosaltres els nostres assessors, i per tant vam deixar clar des del primer moment, i a més, escolti, ho vam dir, i a més ho vam treballar quan estàvem a l'oposició, perquè nosaltres vam arribar a presentar un document alternatiu al que presentava el govern municipal. Vam ser l'únic partit polític que va presentar una alternativa, i ara és la que estem implantant.
L'alternativa és l'antic escola de Balàfia i les Josefines d'aquí del carrer Acadèmia?
No, l'alternativa són diferents espais a la ciutat. Estem parlant d'espais on implantarem centres d'acollida a temporers, a persones temporers i a transeunts, que són espais on treballarem amb mòduls, no? Que és mòduls aquests prefabricats perquè puguin acollir en temporades puntuals a aquestes persones, però també treballem perquè sigui viable, no? Les modificacions urbanístiques que s'han de fer per a la construcció de nous espais en les pròpies explotacions agràries quan parlem de temporers, o inclús facilitar la tramitació d'aquelles que ja ho puguin fer perquè això sigui possible i que puguin optar a més a les ajudes que dona la Generalitat per a la construcció d'equipaments per a temporers. Per tant, això també és una altra de les potetes del pla d'inclusió, però a més tenim altres espais a la ciutat que nosaltres remodelarem amb el sentit de que generarem un nou concepte d'equipament públic, perquè són equipaments públics que tindran de tot, tindran serveis municipals, tindran serveis d'inclusió, tindran serveis pensats a la ciutadania, per tant seran espais que hi conviuran diferents sensibilitats, pensant en clau de proximitat, de barri, pensant en clau de model d'inclusió, i això és una de les qüestions també que posarem en marxa. I després hi ha altres iniciatives que anirem coneixent en els propers dies, que també formen part, són baules que formaran part d'aquest model d'inclusió. Al final és un model d'inclusió molt holístic, molt global, en el que en diferents espais es tractaran situacions diferents. Per exemple, dones sense sostre, no? Pues tindran un tractament. Bé, deixava 30 pisos addicionals al sistema per poder facilitar acollides d'emergència. També 30 pisos per pensant en aquestes primeres necessitats, famílies o dones, per exemple, que per la seva vulnerabilitat requereixen una atenció immediata. Bé, tot això és el que forma part del sistema i és un sistema divers, global, en el que a més esperem comptar amb la participació activa del tercer sector.
Dic, dins d'aquests punts entrava, per exemple, aquí al carrer Acadèmia, les Josefines. Sí, no sé si està definit o decidit el que s'hi acabarà fent.
Sí. Josefines tindrà... Josefines és un espai molt gran, són 3.500 metres quadrats que hi ha de superfí, de sostre, i a Josefines hi haurà serveis pensant en la comunitat, en el veïnatge. Jo crec que en breus em reuniré amb l'Associació de Veïns i el Departament de Participació també té previst fer diferents sessions per acabar d'incorporar en el projecte final usos de caràcter quotidià i de barri que es puguin incorporar. Josefines també es planteja que hi hagi 10 habitacions per pensar en dones, en el tractament de dones en situació de vulnerabilitat, i 20 places més també per incorporar-les en el model d'inclusió. Per tant, estem parlant d'equipaments de 3.500 metres quadrats que tindran diferents usos, insisteixo, des d'una bugaderia fins a un espai de restauració, per exemple, on hi haurà espais per a tallers, hi haurà sales per a reunions, hi haurà serveis municipals, funcionaris que ja estaran treballant, etc. I llavors, aquesta és el dimensionat de aquests espais, igual que passarà a Balàfia. A Balàfia ja es va fer un procés de participació amb caràcter previ, i en el marc d'aquest procés de participació hi ha tota una sèrie d'idees que són les que s'implantaran. En aquell cas, s'assemblen bastant, perquè Josefines al final són tres edificis, Balàfia també són tres edificis, que ens poden permetre ubicar els diferents serveis municipals. A Balàfia també es pensa en serveis tècnics municipals, en espais pensant en el barri, etcètera.
Crec que és una bona idea que en un equipament no se centri només en una casuística, sinó que es pugui integrar diferents històries perquè hi hagi més vida amb aquest...
Efectivament, si és que a més el que es tracta és donar normalitat, perquè, a veure, jo crec que les persones que ens estan escoltant no volem, ni jo no vull tenir gent dormint al carrer, i ni volem gent que pateixi gana, ni volem gent que tingui dificultats i que no puguin ser assistits, no? Però també està molt bé que els edificis o els espais que siguin espais pensant en un últim ús per prestacions de caràcter social no siguin espais que s'estigmatitzin, no? Aquí hi ha un alberg, aquí hi ha un no sé què, però ja no parlarem ni d'albergs ni de tot això, parlarem d'espais polivalents que són de caràcter cívic i comunitari. Qualsevol centre cívic de la ciutat, qualsevol centre cívic amb la nova governança que plantegem pot ser utilitzat com a espai d'últim recurs, per tant, això que tingui un present, això vol dir centres cívics, vol dir pavellons, vol dir molts altres espais, no? Però la lògica és aquesta governança que plantegem, vol dir que el moviment veïnal, les organitzacions veïnals tindran la seva paraula en la gestió d'aquests espais, no? I jo crec que això és bonic, perquè al final el que fas és sumar diferents sensibilitats, però també diferents usos, que són els que fan que al final l'equipament tingui una gran acceptació, no? No estem parlant d'espais grans, de posar 120 persones en un mateix espai, no, el que estem dient és que són petites píndoles que tenim en el sistema.
Aquella residència de Pardinyes, que teòricament havia d'anar al Solà, on havia d'anar l'alberg, un alberg que era inamovible, que després es va moure, se n'ha tornat a parlar d'aquella residència?
Sí, se n'ha tornat a parlar perquè vam tancar el procés per a la presentació d'ofertes, no es pot presentar ningú, i nosaltres el que farem és revisar les condicions, perquè... això és com sempre, si ets molt exigent i pretens que el qui ha de posar els diners, que és un altre, que no ets tu, no? Que és un altre, ha de i l'apretes molt, doncs és possible que tinguis que no es presenti ningú amb aquesta proposta, no? I llavors, ara ja estem treballant, la regidora d'Urbanisme ha tingut, ja està en contacte amb organitzacions empresarials del sector dels equipaments per a la gent gran, i espero que en els propers dies, setmanes, puguem tenir aquesta...
La intenció és no variar de tipus d'equipament.
No, estem pensant en un espai residencial per a la gent gran. Ara se'ns ha creuat pel mig la idea de fer un concepte d'apart hotel, pensant per llogar per a parelles de grans, etc. I bueno, estem acabant de calibrar això, no? Jo crec que l'important és que aparegui aquest equipament, que serà públic, però serà privat, no? I bueno, jo crec que d'aquest exercici podríem acabar avançant amb el pla de residències, que és el que volem impulsar en aquest mandat, perquè aquest model voldríem exportar a altres barris.
Canviant de tema, però no amb un tema nou, sinó un tema llarg, d'aquests que se n'ha parlat i molt a la ciutat. Estació d'autobusos.
Sí.
Com està avui en dia el tema?
Bueno, jo crec que s'estan fent els últims tràmits i que la Generalitat podrà inscriure el seu nom a la finca, que encara no la té avui, la finca on s'ha de fer l'estació d'autobusos, i espero que la puguin adjudicar abans de final d'any. Aquest és el compromís que tenen, i en aquest sentit nosaltres els hem ajudat en aquests 4 mesos que portem de govern, ajudant a que això sigui possible. Un cop passi això, vol dir que el moment que la Generalitat inscrigui el solar al seu nom, podrà fer la inversió i avançar amb el projecte. Nosaltres vam fer una sèrie de consideracions al projecte arquitectònic. Jo he de lamentar que al final una de les propostes que per nosaltres era molt important, que era la transitabilitat de l'edifici, és complicada. Només ho serà en part, no ho serà amb el seu total. I això ho dic amb dol, perquè nosaltres havíem defensat sempre que no podíem consolidar estructures que no facilitessin la permeabilitat entre el barri de Pardinyes i el centre de la ciutat, no? Són aquelles coses que un ha d'assumir, que no venen d'aquest mandat, que venen del mandat anterior, i per tant, bueno, doncs haurem de seguir treballant perquè el model final que s'acabi implantant a l'entorn de l'estació sigui un model que faciliti això, la connexió entre el centre de la ciutat i els barris nord.
Un cop estigués feta l'estació d'autobusos, que teòricament estem parlant del costat de l'estació de tren, on ja s'havia projectat, pot venir de la mà amb el pla de l'estació, amb aquell projecte de centre comercial, etc., o aquest projecte del pla de l'estació sí que està aturat?
No, el projecte del pla de l'estació en aquests moments estem pendents d'un informe que s'ha reclamat a DIF, que quan arribi l'informe que parla dels costos d'urbanització del propi pla de l'estació, del que és per les persones, pels oients, el pla de l'estació, quan parlo del pla de l'estació ara parlo de l'ordenar l'entorn de l'estació del ferrocarril. Quan arribi l'informe de final...
Als dos costats.
Exacte, la banda d'aquí, la banda de Roger de Llúria, quan arribi aquest informe final d'ADIF, que tindrem ja el dimensionament dels costos, el que ens permetrà ja tirar endavant amb la aprovació provisional, segurament amb algunes correccions que haurem d'incorporar, però bueno, vaja, la meva intenció és que el planejament permeti la comunitat... Segueixo insistint amb la mateixa idea, eh? És a dir, jo crec que el fet de que l'estació del ferrocarril estigui al centre de la ciutat és fantàstic, però també és fantàstic que estigui coberta, que les vies estiguin cobertes i que això permeti, no?, que... cicatritzar, no?, diguem així, la ferida que suposa i que va suposar també en el seu moment la via del tren, és que partia la ciutat amb dos espais, no?, i ara crec que és el moment d'avançar en aquesta dimensió. També penso, i és la meva opinió, que perquè això sigui possible, sigui viable, hi haurà de participar l'Estat fent la inversió que toqui, i en aquest sentit hi treballaré.
Com afectaria això al projecte de Torres Salses?
Bueno, això són projectes diferents. El que es planteja al voltant de l'estació és un centre comercial, que vol dir petites botigues, no?, que comparteixen passadissos, no?, i ascensors, i que normalment està més en vertical. No? Torres Salses majoritàriament està conceptuat per atendre un parc de mitjanes i grans superfícies, vol dir que s'han parlat de grans artefactes comercials que a la ciutat en aquests darrers anys s'han anat implantant una aquí, una allà, de qualsevol manera, però nosaltres voldríem que estiguessin implantats en un mateix espai, no?, per gestionar de forma millor totes les servituds que puguin acabar generant, no? Però també és una oportunitat en si mateix. Al final, els promotors, els operadors, són els que acaben de decidir que pensen fer amb els seus diners, i si hi ha operadors que vulguin anar al centre de l'estació, al parc de l'estació, diguem així, al centre comercial de l'estació, millor dit, i altres que vulguin anar per dimensionat a la Torres Salses, doncs benvinguts seran, no? En qualsevol cas, miri, la nostra especial obsessió és que el petit comerç, el comerç de proximitat, avanci. No que resisteixi, sinó que avanci, que es modernitzi, que es digitalitzi, que aparegui aquella nova oferta comercial que ara no hi és, no? Ahir estava al barri dels Magraners i parlàvem, no? Vull dir, no, als Magraners no pots comprar peix, no? Bueno, doncs hem de treballar perquè en un entorn de suport a l'emprenedoria o en un entorn com el que hem aprovat de les ordenances fiscals, que bonifica fins a un 50% els impostos per construir una peixateria, diguem-ho així, per implantar una peixateria, ara tindrà un 50% de bonificació fiscal, no? Si a més hi afegim les ajudes que s'implantaran a partir de l'any que ve i les línies d'acompanyament i el suport a la creació d'empreses, doncs, podem tindre segurament una part assegurada, no? Aquesta és la meva obsessió com a alcalde. Jo vull que tots els veïns i veïnes de Lleida tinguin el seu comerç de proximitat a 5, 7, 8 minuts, no? Que no cal que caminin ni que agafin l'autobús per anar a comprar a l'altra punta, obligatòriament, perquè ho han de fer per poder comprar, no? I aquesta és la obsessió que tinc des d'aquest punt de vista de la proximitat. I per altra banda, haurem de treballar molt i molt en fer més atractiu l'eix comercial, i haurem de treballar molt i molt per fer millor una zona comercial d'èxit que en aquests moments tenim, que és la zona alta, on haurem de treballar en termes com la mobilitat, o per exemple haurem de treballar reforçant en espais d'atracció com pugui ser el mercat de Fleming, no? Per tant, el quadern de ruta el tenim clar, ara ens hi hem de posar, i en aquest sentit doncs, jo vull veure un carrer major on visqui gent al segon pis del número tal, no? Perquè ara en aquests moments doncs no hi viu ningú, i a més les caixes d'escala estan tancades, no? I això és determinant també per salvar zones comercials. També és important que hi hagi vida més enllà de les 8 de la tarda, i això és una també dels reptes que tenim com a ciutat.
El tema de Torres Salses, perdó, té alguna gestió pendent o ja pot començar?
Nosaltres no tenim res pendent amb Torres Salses.
O sigui, podem començar a desenvolupar el projecte?
No, ja estan pendents de rebre la llicència comercial. I a partir d'aquí, pues, suposo que quan tingui la llicència comercial demanen les llicències d'obres, però la competència per donar la llicència comercial és de la Generalitat de Catalunya, perquè és un gran equipament comercial de caràcter territorial, i això és competència de la Generalitat. Des del primer dia ha sigut així.
Va. Molt bé, doncs hem fet repàs de l'actualitat de la ciutat, de temes d'aquests que se'n parlen i se'n parlen i se'n parlen, i escolta, jo sempre he cregut que és molt millor quan ens visita l'alcalde de Lleida preguntar-li a ell directament, que és qui té la informació de primera mà, I saber com està la situació, que tot no avança a la velocitat que ens agradaria, doncs suposo que és una cosa que compartim.
Sí, senyor, també la tinc clara.
Això, sí. Tot va més lent del que ens agradaria i aquesta és la realitat. Acabem amb una cosa que ja ha passat aquest cap de setmana. Crec que va haver un gran èxit amb una activitat que segons els metges diuen que és molt saludable, que és ballar.
Bueno, la veritat és que jo ahir em vaig emocionar, especialment perquè en aquests 4 mesos que porto d'alcalde hi havia persones que em paraven pel carrer i em demanaven que l'Ajuntament tornés a posar en marxa les tardes de ball, no? Uh-huh. I primer vaig pensar que era una cosa anecdòtica, no? Però quan t'ho diuen 12, 15 i 20 vegades com havien arribat a demanar, vam fer la reflexió i així ho vaig sotmetre a consideració del govern municipal i vaig dir, fem una prova, anem a veure si és que la gent reacciona i realment hi ha aquesta necessitat, no? I ahir la tarda, quan anava cap a la llotja, jo estava pensant, no ho sé quan serem, però bueno, escolta'm, els que siguin ja segur que s'ho passen bé, no? Bueno, pues, va ser una sorpresa tan enorme perquè en el moment que vaig arribar, que va arribar que faltaven 5 minuts per les 6 de la tarda, hi havia cua per arribar, per entrar, i a més, les previsions que s'havia fixat l'equip d'organització eren d'unes 150 persones, i quan jo vaig marxar ja eren més de 320, eren 324 les persones que s'havien acreditat per accedir a la sessió de ball, no? Bueno, jo vaig donar les gràcies a les parelles de ball que hi havia, no? Els vaig donar les gràcies perquè és molt agraït, no?, que tiris endavant una iniciativa d'aquestes i que tinguis una reacció tan estupenda, no? És fantàstica. I a més els veies contents, la gent ballava i xerrava i s'ho passaven bé, no? I bueno, la veritat és que va ser un moment molt bonic. Aquests són els moments bonics que volem tots els alcaldes, no? I bueno, també t'he de dir que ens van demanar que ho féssim una vegada cada setmana, oh, clar, que ho féssim cada diumenge, no? Bueno, ara ho hem d'estudiar a veure com ho fem, però bueno, en qualsevol cas, sembla que hi ha moltes ganes de ballar, com tu dius, és una activitat saludable, mm-hmm. I a més, te permet estar amb la gent, te permet socialitzar, te permet, no?
És que és una activitat molt més completa, sí, del que sembla.
Exacte, eh? Exacte. Però bueno, estic molt content i molt feliç. Ahir estava realment feliç.
Molt bé. Doncs Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres i que tinguis bona setmana.
Gràcies igualment.
I nosaltres tot seguit ja parlem d'esports. Abans, una pausa, un segon, eh?
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Río sin retorno con Marilyn Monroe y Robert Mitchum. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Papá Noel, ¿Mm? Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, directes cap a les 2 de la tarda. com sempre, puntual i escolta, al camp d'esports no, però aquí no ens podem queixar perquè no falta mai. Xavi Pérez, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
D'aquí poc...
Ja anirem al camp d'esports.
No, dic, d'aquí poc ja t'haurem de donar el carnet de col·laborador de Pedra Picada de Cope Lleida.
Això ja no sé com agafar tot això, eh? Ja no sé com agafar.
Home, sí que és veritat que això passa amb els anys, eh? Sí. Les coses com sigui. Tens raó amb això
molt
també.
Molt bé, molt bé.
Xavi, com estàs?
Bé, home, bé.
Escolta, bon resultat, no?
Bueno,
esportiu.
Esportiu, és d'aigut de tot, home. No. El futbol molt bé, però el bàsquet també,
sí.
Però l'hoquei...
Bueno, l'hoquei ara en parlarem perquè l'hoquei... Bueno, ara en parlarem perquè és una temporada il·lusionant, històrica, sí, com sí, ja vam dir, però en la que s'ha de parar compte perquè pot passar factura. I de fet, o sigui, els equips grans, que potser tenen plantilla més extensa i estan més acostumats a fer aquestes històries, acaben dosificant. I el Lleida llista veurem, eh? Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
El Lleida llista, el que dèiem, és temporada històrica, en vam parlar la setmana passada, il·lusionant, però la plantilla fa que pugui ser un any complicat, no? Començar a fer doblet cada setmana.
Bueno, és el que té, doblar competicions, i en aquest cas amb la màxima exigència com és la Champions, sí. Perquè ja no és la Europe Cup, que l'hem guanyat tres vegades, sinó que ara ja és la Champions, sí. Doncs home, evidentment les càrregues de treball són diferents, els minutatges són diferents, tot canvia, no? I aquí haurem de veure la capacitat del cos tècnic doncs d'adaptar-se a aquesta situació. Esperem que no passi factura i que, bueno, que ens prenem la Champions com jo crec que ens l'han de prendre, que és allò de gaudir dels millors equips d'Europa que passaran per l'11 de setembre sense més, i que focalitzem i centrem energies en la Lliga, que és el que interessa. Jo també entenc que després d'un cap de setmana complicadíssim amb tres partits duríssims en tres dies, doncs home, costa recuperar, no? I vull pensar que és el que li ha passat al llista ara amb una setmana neta pel mig, doncs bueno, esperem que torni una mica la normalitat en quant a resultats a la Lliga, que també et dic una cosa, perdrem el Liceu tampoc és cap drama.
No,
de contextualitzar.
Totalment. S'incorpora Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Però vull dir que amb aquesta situació de doblar i aquestes històries, clar, i amb la il·lusió d'anar a Europa, que no se'ns escapi que s'ha d'anar guanyant de tant en quant partits a la Lliga regular, que és la que et garanteix que l'any vinent puguis optar a fer cosetes també.
Bueno, també ho ha dit molt bé el Xavi i l'Albert, també s'ha parlat davant del Liceu. Pensa que el Liceu no havia puntuat a fora de Galícia encara, no havia puntuat a fora de casa. Té raó també el Xavi, és a dir, la lliga més forta és la d'aquí, no? Per tant, doncs clar, que la Fei, Reus, Noia, són equips molt forts, i el que està fent el Lleida allà està a la veu, primer, per la seva història i la seva solera és històric, i s'ha de disputar els partits, i ha de saber que aquesta la permanència serà un èxit. I si no fos, doncs el club és sòlid i s'ha de tirar endavant. Potser la derrota de Sant Just és la més dura, però clar, Sant Just és la revelació, i clar, sempre passa el mateix, no? Ja ho sabem, això passa en bàsquet, en futbol, en hoquei, en qualsevol voleibol, en qualsevol esport col·lectiu, tu viatges molt, el rival no, de la zona baixa, però això ja està de la zona baixa i t'espera ben preparat. És una cosa ja fins i tot
de calaix,
no? Però és una temporada dura i s'ha d'anar partit a partit i buscar els punts. Aviam, hi ha un gruix d'equips, tenim 7 punts,
sí,
és a dir, si fem és com el bàsquet, si fem una victòria estem ja a la zona mitja, no?
Bueno, però s'han d'anar assegurant aquestes.
Però bé, la derrota d'ahir davant del Liceu podia entrar...
Fa mal.
Podia entrar... Jo crec que el de Sant Just, però Sant Just és la revelació ara.
Sí, jo crec que perdre contra el Liceu no passa res, el que passa que tornem al que diem moltes vegades quan parlem de llista, ens han mal acostumat.
Sí, sempre passa, sí,
però
i estem a la divisió d'honor, i aquí estem a la divisió d'honor.
Que facis el Liceu i sempre que sigui un drama, no? I realment la derrota inesperada potser sí que seria aquesta davant del Sant Just, però insisteixo, és que és 48 hores després pràcticament de jugar 3 partits en 3 dies.
Clar. Bueno, però aviam, ja sabem que el Liceu és una feina difícil.
Són 5 partits, eh?
Però el que passa és que el resultat és massa voltat.
Sí, això sí.
No, per cansament.
Però és els últims 10 minuts, que es trenca tot.
Sí, però que
avancem bé i és al final que dius, bueno, un partit de 1 a 2, 1 a 3, hòstia, 1 a 6, i dius, uf, què ha passat? No, bueno, és ok, aquestes coses passen.
El Vilassana femení, que segueix també amb victòria, són líders amb 21 punts, van guanyar 4-0 al Voltregà. I estan a dos punts de la segona posició. L'any passat, recordem que ho van lluitar fins al final, però que es va escapar, crec que per un o dos punts.
Amb el Gijón, com sempre, no?
El tenim fixe, el Gijón.
Sí, però bueno, de moment...
Aquest any el van guanyar, perdó.
Sí. Un projecte sòlid, de moment, que funciona. Em diuen amb bona assistència de públic al... quan juguen de locals, per tant, bueno, el Vilassana femení allí segueix. En bàsquet femení, el Cedis La Seu va caure a casa 46-57 davant del Durant Maquinària Encino, i en bàsquet masculí el Força Lleida, ara sí, victòria a casa, contundent, a més, 97-82 davant del Castelló, que alleuja una mica els resultats de les darreres jornades.
Malgrat l'últim quart.
Bueno, però guanyem ja de 30 punts. És a dir, aviam, Xavi. Jo signo...
Però, ja, però jo també ho signo, no? Però que tampoc no pot ser aquest desgavell a l'últim quart.
Bueno, però si abans... Jo entenc el que diu el Xavi,
perquè si el partit hagués estat rebus, més ajustat, si el partit hagués estat més ajustat, potser sí,
perds el quart. És com el camp d'esport se remuntava i ahir no es va remuntar, però al final, clar, però jo crec que és un gran partit del Força Lleida, el que vaig estar seguint mínimament, l'últim quart no, curiosament, perquè ja estava tot dat i beneït, però jo crec que sobretot l'haver ensat més el factor Barris Nord és brutal, és a dir, sí, és una cosa brutal, són tres victòries a casa, i jo crec que, bueno, no sé per què, però tinc una bona espina per Valladolid aquest dissabte. Tampoc veig molt fi al Valladolid. L'Albert me dirà no, home, tenen un base molt bo, almenys al playoff que la van renovar, però a veure què passa a Valladolid.
Albert, com veus el Valladolid, doncs?
Pel futur, ja per parlar de la pròxima jornada, perquè la victòria d'ahir és brutal.
No, ahir ja l'encontre estava emprenyat. A l'acabar el partit en roda de premsa estava emprenyat, perquè és cert que tu acabes el tercer quart amb 84 punts. Bueno, tens la possibilitat de passar de 100, però sobretot tens la possibilitat de deixar un rival liquidat, no? I m'explico, en una lliga com és aquesta temporada de Leporo, que està igualadíssima...
Són 15 punts, que ells van clavar, Albert.
Si tu pots guanyar de 25 al Castelló, bueno, saps que és una victòria i una vera estancat, no? És molt difícil que tota la segona volta te vagi a Castelló i pel mig de 26. Bueno, 15 també és una bona diferència, però bueno...
Però no són 25.
A veure, la perfecció no existeix, no? I també és veritat, doncs, que l'últim quart, doncs, bueno, també hi va haver una sèrie de decisions arbitrals que, com que no havien pintat res en tot el partit, van dir, vinga, ara serem nosaltres protagonistes. Fixeu-vos que ells tiren 27 tirs lliures i nosaltres 5. Poca broma, i entre unes coses i unes altres, que a nosaltres ens van deixar d'entrar, que potser van baixar una mica el llistó, amb 40 segons de l'últim quart ja fa una triple rotació Gerard Encuentra, i que, bueno, pues, tiren molt lliures Castelló, doncs acaba maquillant una mica aquest marcador, que pel que dic, sobretot jo crec que Gerard Encuentra està emprenyat per això, no? Amb clau de no, s'ha d'arribar fins al final, i en clau de que, bueno, aquí més enllà de les victòries també hi ha els averaixos. I sobre Valladolid, bueno, no ho sé, per allí estan molt esbalotats, fins i tot ja per xarxes ja s'insinua en la possible destitució de Paco García.
Caram.
O sigui, imagineu-vos com arribarem a aquest partit.
La clau és Rafa Villar.
Jo crec que manté bastant les peces de l'any passat, però que no és el mateix Valladolid de l'any passat. N'ha perdut un parell que són les que donaven aquest plus físic que feien que els partits en Valladolid pràcticament fossin combats d'UFC, no? Llavors ja no té aquest punt físic, però bueno, continua tenint a l'amic David Smith, que l'ha fitxat aquest any, continua tenint a Mike Torres, a De La Fuente, és un bon equip. Però jo, com el Sergi, tinc bones vibracions, tu.
Bueno,
crec que sí, la podem liar.
Sí. Ara, Burgos i Estudiantes, pel que s'està veient, van a un altre ritme, Bueno, un dels Burgos. Parlo d'un dels Burgos,
Estudiantes és un all-star de la Leporo. O sigui, tu mires la plantilla d'Estudiantes i és un all-star de la Leporo. Té el millor entrenador, un home que entre entrenador i jugador doncs acumula ja 5 ascensos a diferents categories i poc a poc va fent l'equip. Té l'MVP, que és Michael Carrera, i després té Wintering, té Di, té Francis Alonso, té Kevin Larsen, és que són la mundial, no? Llavors, bueno, van començar una mica dubitatius, però jo crec que si aconsegueix agafar velocitat de creuer, aquest estudiant de San Pedro Rivero ha de ser una absoluta piconadora en aquesta Leporo. I Burgos també té molt bons jugadors, no al nivell d'Estudiantes, però bueno, té una plantilla més que interessant. Jo crec que són els dos grans favorits per jugar-se la plaça d'ascens directe aquesta temporada.
El Burgos, el San Pablo Burgos va perdre el primer.
És que quan vam anar, se recorda que ells estaven molt nerviosos, per això ho dic, i no hem perdut cap més. El camp més, per això ho dic, que quan vam anar a la segona jornada, nosaltres havíem guanyat el Guipúzcoa i ells estaven molt nerviosos, perquè havien perdut el primer partit, però és l'únic que ha perdut.
Bueno, perquè...
però ara estan guanyant bé, és a dir, sí, ara els dos estan guanyant, sí. Tizona guanya d'un punt, patint, però estan amb uns guarismes brutals, els dos.
Mm-hmm. És que aquesta tipologia d'equips, clar, això no és el PC Bàsquet, no? Que tu fitxes els millors, apretes un botó i automàticament, doncs, com que tots tenen
clar,
un 25,
clar, si no seria molt avorrit.
50-25, no? Aquesta tipologia d'equips amb tant talent i amb tants punts a les butxaques, perquè qualsevol jugador d'Estudiantes és susceptible de fotre 20 punts un partit, bueno, costa treballar-los i costa arrencar, no? I llavors és una mica el que li ha passat a Estudiantes i també, en certa manera, el que li ha passat a Burgos. Però per això dic que en el moment que agafin velocitat de creuer, si no hi ha lesions i no passa res raro, jo a Estudiantes el veig una piconadora i a Sant Pau Burgos també, bueno, un dels favorits.
Bueno, pues a Valladolid fins i tot amb revàlida per l'entrenador, per Paco García.
No, aniria molt bé, eh? Una victòria a Valladolid.
Bueno, però si ja estem ara en playoff. Ara ja estem en situació, ja som el 9, és a dir, al final estem a una victòria.
No, home, però
seria moure't ja per la part de dalt en lloc de
bueno,
per la
sí,
de
per
part
Corunya,
de baix.
Per estar a nivell de Corunya, dic, estar a nivell de Tizona.
Aniria encadenar ara dos, tres victòries seguides.
Que són els últims anys, eh? Però sempre el primer lloc, sempre hi ha hagut un equip millor.
El que passa és que ara ens ve un calendari criminal, perquè tenim 6 partits amb 2 a casa i 4 fora. Clar, anem a Valladolid, ve el Betis, que el Betis un dia o altre, doncs,
ha de començar.
Bueno, però va cué, és el cué, eh?
Sí. Anem a Alacant, ve Orense i després compte que anem a Fuenlabrada i Estudiantes. Però jo crec que aquest tram de 6 partits sí que serà una mica el que servirà de termòmetre per saber realment a
què
podem
aspirar
aquesta temporada.
Han de guanyar dos.
Home, tres,
home,
tres,
més. A veure què passa. Sobretot, home, el
no,
cinc...
per demanar...
No, per demanar podem dir que això, però jo t'ho dic,
tres,
si en guanyem
si
dos,
no.
Podem estar contents.
El que sí que...
No estem per tirar coets.
No, ningú està per tirar coets. Bueno, i guanyar és molt difícil, i avui estem contents per perquè van batre al
no, no
Castelló,
dir,
no?
Home, si només han guanyat dos, algú deu voler dir.
A part, amb un joc de la NBA, no, ens han dit?
Sí.
Amb un joc de la NBA.
El Força Lleida, no?
El Força Lleida. Bueno. El que passa és que sí, veurem a Valladolid sobretot per trencar el que passa fora de casa, però si no s'ampliarà molt més això de que hi ha dos equips, no?
Claro.
Un local com una visitant. Per mi sempre n'hi ha un.
Claro.
I hem de trencar, perquè si a Valladolid per coses bueno, externes perdem, s'agreujarà aquest debat de hi ha un Força Lleida al Barris Nord i un altre quan agafem l'autobús.
Claro.
Que al final és el mateix, però per oblidar-nos ja d'aquest debat, que per mi no és... Però bueno, és un debat que estaria molt damunt de la taula i se potenciaria en cas de que Valladolid no tinguéssim un bon resultat, que és la victòria.
No,
i a part,
el comodín,
l'últim partit és la cistella famosa.
Tot, i el comodín aquesta temporada ja l'hem gastat perdent davant del Tizona Burgos a la tercera jornada, no? En la qual cosa no te pots permetre molt més marge d'error a casa si la teva dinàmica fora continua sent aquesta.
Però costa molt guanyar fora, per tot el
sis, en quatre desplaçaments que és complicada, i que servirà per veure. Doncs, bueno, si fem un 2-4, com diu el Xavi, bueno, pues les expectatives són les que són, salvar-nos tranquil·lament i mirar si podem arribar al 9. Si som capaços de fer un 3-3, ja no et dic un 4-2, un 5-1, un 6-0, que no conto, bueno, doncs aleshores potser sí que podem aspirar a fer play-off doncs, relativament tranquils.
Albert, ara és Valladolid, el partit del Betis està molt lluny, molt lluny, és Valladolid, res
no,
més que Valladolid.
És abans de Nadal? Sí, no?
Sí, tots.
Aquest sí, aquest sí.
Nadal està aquí mateix.
Però és igual, però a l'esport s'ha d'anar al partit que tens el pròxim.
Perfecte, partit a partit, però t'ho dic que està tot molt a tocar, que va tot molt ràpid.
Ara és Valladolid.
Val, mira, nosaltres, avui la Vanessa Ortega, presidenta del Badafia Bowl, que no ens pot acompanyar...
Doncs tenia ganes perquè va titular Albert Escuer i Xavi Pérez, me va agradar perquè... Derrota inapel·lable.
Inapel·lable.
I em va agradar molt aquest mot de inapel·lable.
Això ho van dir des de les fonts.
És més jurídic, no? Ve anys que no veia inapel·lable, Albert.
Del Balàfia, del vòlei Balàfia, ells mateixos van dir 3-0 davant del Tren Sóller. Bueno, doncs ho devien de veure molt clar, que van perdre.
No, però tu, Albert Escuro, utilitzes aquesta paraula inapel·lable a les teves cròniques?
No.
Jo feia molt temps que no utilitzava aquesta paraula, entre altres coses, perquè als partits dels equips de Lleida, doncs, bueno, tampoc hi ha hagut grans derrotes.
No, però pot ser en futbol, bàsquet, derrota inapel·lable, m'agrada aquest adjectiu.
Que res, que no es pot demanar res.
Si no hi ha ni apel·lació, és un terme més jurídic, no?
La setmana...
Jo crec que ha sigut el vendaval.
Bueno, també va ser a Mallorca, eh?
Dissabte tornen a jugar fora, se'n van a Saragossa. Escolta, en futbol, la M femení, Va caure la visita al Barça. Bueno, no, no sé si entra dins de la lògica o què. El Barça A és dels millors equips del món de futbol femení. El Barça B, doncs...
És el segon millor.
Se suposa que
té molt bona plantilla.
Que té molt bona plantilla. 3-0 davant de l'AM. I una altra cosa que ha passat aquest cap de setmana a l'AM és que van fer la presentació dels equips el divendres. I en aquesta presentació, davant de totes les famílies, que potser és el moment que toca, el president...
Però si encara estan presentant equips ara, eh?
Va decidir, sí.
Bueno, han plegat dos presidents,
va decidir fer un pas al costat i passar el relleu i, per tant, deixar de ser president d'aquests, després d'aquests 5 anys. No sé com ho... Bueno, el vam tenir aquí a la ràdio, no sé si fa un mes, perquè el temps també va molt ràpid. No sé com valoreu aquesta presentació de l'AM i, bueno, i aquest canvi, i aquest relleu.
Bueno, s'hauria d'acabar d'estudiar de fons, perquè jo crec que hi ha moviment de fons.
Sí?
A l'AM, sí.
Jo crec que creme molt, també.
Home, evidentment creme molt, però són moltes hores de feina, però també hi ha molta il·lusió, perquè hi ha molt nano a la base, i tot això et dona alegria i te dona ganes de treballar i continuar fent coses. Però, evidentment, suportar la pressió d'un club com aquest, tan econòmic com tot el que més, costa molt. I penso que per aquí deuen anar els tiros.
Albert, no van presentar més equips perquè no en caben més, eh?
Ja, és el que dic.
No, exacte.
Bueno, Albert és de la família,
no? Sempre ho han dit, no? Parlem sempre de la sostenibilitat dels clubs esportius lleidatans i lo difícil que és, i de com hem de, doncs, aplaudir a la gent que es vol ficar al capdavant a tirar del carro en els projectes. I fixa't tu que en l'AM es dona un doble condicionant, no? O sigui, la majoria de clubs o tenen un primer equip molt potent i després la base va fent, però, bueno, amb els equips que hi ha, o és al revés, té una base molt potent i el primer equip no, tal. A l'AM es dona el cas de que hi ha un primer equip que són molt mal de caps, perquè és un equip professional, està a la segona divisió del futbol femení, i després tens 42 equips de base, que això sí, fa patxoca, i quan veus la foto i dius, ostres, que bé, però això no us podeu arribar a imaginar la quantitat de mal de caps que és tenir 42 equips. No? Aleshores, en el cas del Carles, bueno, ha vingut bé de 4 anys d'orillos, amb el govern d'Esquerra i Junts, que ja en parla més d'una vegada, amb una manifestació fins i tot que van convocar les jugadores a la porta de la paeria, en 4 anys duríssims, bueno, i ara ha decidit, doncs, donar un pas al costat, per bé que la línia, evidentment, serà molt, molt continuista, no? Però jo entenc que els presidents i les presidentes no s'acabin molt cremats, perquè certament, vull dir, estar al capdavant d'un club només són mal de caps.
Entenc que el relleu és pactat, perquè és una persona de... No sé si de la Junta ja...
Sí. El que passa és que l'AM l'any 1900... Bueno, creat el 1925, està a 2 anys de fer el seu centenari, cosa de que, com tenim a l'Esport de Lleida, per mi és la millor victòria de totes, el centenari de l'Associació d'Exalumnes Maristes.
100 anys és molt, eh?
I del Requesens, que ha estat l'alma mater, no? I per tant no sabia si aguantaria fins al 1925, bueno, 2025, perdó, però jo crec que és una fita molt important. Però hem de tenir en compte, perquè ho hem de lligar, que han dimitit 2 presidents en 4 dies, perquè ha dimitit també Xavi Batalla el dimecres passat.
Bueno, el Xavi Batalla...
Home, el president de l'Atlètic Lleida, és el segon equip...
Sabem que
jo no sé res, ahir no tinc informació de res, eh?
T'ho dic jo, de mateix, perquè el salt ve cap a un altre cantó. Cap a un altre.
Si tu confirmes que Xavi Batalla anirà al projecte del Badalona Futur.
Exacte.
Val. Jo això no ho sé, no tinc informació. Sí. L'únic que ve, bueno, però l'Atlètic Lleida d'aquest any, no ho sé, és que no és un club important, va quart a la primera catalana amb aspiracions de pujar.
Bueno, millor.
Crec jo, sí.
Millor, que pugi.
Val. De totes maneres, jo sí que dic una cosa, perdó. Jo crec que com les sortides sempre són complicades, però jo crec que l'AM ho va fer quan ho havia de fer, amb les famílies reunides, comunicant, doncs, en aquest cas, Sisteré, que marxava, i aquí hi ha el substitut. I el que em va estranyar de Xavier Batalla és que van fer la presentació divendres passat, no va dir res, va fer el discurs, doncs, de cara a les famílies, i 3 dies després, bueno, 5 dies després, per ser exacte, 5 dies després, per xarxes socials del club, anuncies, doncs, aquest canvi de presidència, que aviam, és un tema important per mi, és un tema important. Sí.
Home, jo crec que hi ha 2 consideracions. Jo, d'una banda, no veig el Xavi Batalla al capdavant del Badalona, jo crec que els tiros van per un altre costat.
No, jo he dit que va...
I d'altra banda...
No, ha dit que anava el vaixell.
Exacte.
Que està pujat amb aquest vaixell.
No, de banda.
Bueno, jo crec que els tiros van per un altre costat, però bueno, al final, en qüestió de dies crec que sortirem de dubtes. I després, pel que fa al relleu, sí que és cert que sorprèn, doncs, el què, no? El que dius tu, Sergi, 5 dies després de la presentació, i després el com. A mi em sembla que és absolutament lamentable la escenificació que es va fer d'aquest relleu. O sigui, o fas un comunicat oficial o fas una roda de premsa.
Bueno, però sapiguem qui
és... El que no pots fer és fer una pseudo-roda de premsa.
Però la presentació, però la presentació que és a totes les famílies.
La persona de comunicació del club, amb una pregunta que és si creu que algun club de Lleida està incitant a l'odi. No, jo ho sento molt, jo m'aprecio molt al Xavi, però jo crec que la escenificació d'aquest relleu va ser bastant lamentable. Fes un comunicat i ja està, o munta una roda de premsa i que tothom vulgui preguntar el que vulgui. Ara, a mitges com es va fer, a mi no em va agradar. Ja. I crec que comunicativament és un error.
Bueno, és millorable, deixem-ho així. I, sí, sí.
Sobretot el dia de la presentació. El dia, sí, perquè això no es fa en 24 hores, jo crec.
Jo suposo que el dia de la presentació ja tenien clar que anaven a fer el relleu i potser era el moment
de acomiadar-se. Bueno, com ha fet l'AM, per mi, d'una manera correcta.
Cadascú ho tria. El Mollero sé que va caure a casa una o dues davant
aquesta derrota, Rapitenca. Ui, diu,
vol dir que les coses són més serioses del que sembla quan estàs ja en Lligues Federació, encara que ens pensem...
No, però si és molt dura la tercera catalana. És molt dura, l'Olot és un equip professional.
No, tercera federació.
No, sí, però és molt dura la
catalana. Tercera federació.
Però és molt dura.
El Mollerussa que s'acosta als punts, a les zones de descens, està empatat ja punts amb zona de descens. Bueno, són 10 punts. Veurem els propers partits com va la història. I el Lleida Esportiu, doncs, que s'ha tornat a posar líder,
va per un colet.
Empatat a punts amb l'Hèrcules, que va empatar 4-1 al Camp d'Esports, amb gespa una mica més cuidada. Sí. I no sé si això va fer bé o no.
Perquè ha plogut.
Bueno, no, i perquè ha canviat la persona que cuida la gespa, l'empresa.
Perquè ha plogut, simplement perquè ha plogut.
No, home, jo crec que el millor fitxatge del Lleida, el millor, abans d'un nou, que sé que potser discreparé per part de tothom, és que agafi la millor empresa de jardineria que hi ha a Europa. Que això sí, estava Royal Verb, bueno, és el que diuen, no? Ho té el Madrid, ho tenen els grans clubs de la Federació Espanyola, ho tenen grans clubs. No sé qui té la Madrid, exacte.
Bueno, però vull dir... 3-0 a la mitja part, que sí, això feia molt temps que no es veia.
Sí, molt bé. 3-0 a la mitja part i...
4-1 al final.
I 4-1 al final del partit, molt bé. Contra el Chelsea.
Home, contra el bon equip de la categoria.
Perdona. Candidat a baixar de categoria.
El Torrent?
Sí. Apunteu-lo. Candidat a baixar de
categoria. Sí, és possible, ho va dir l'entrenador, però el Lleida va jugar bé.
Sí, però...
Aquí s'ha de guanyar.
No, i a part de la manera que estan jugant, de la manera que estan jugant, que el Buig se la passa el 10, el 10 a l'11, l'11 al 2, el Lleida fa... No, però això feia anys que no ho veia.
Candidat a baixar de categoria.
I això del Lleida, que no sabem on arribarà, les persones que anem al camp que feien molts anys que no ho veien, perquè victòries hem tingut, evidentment, de 1-0, 2-1.
Sempre havia sigut 1-0.
Exacte, però que el 7 se la passi a l'11, l'11 al 2, el 11 al 6, el 6.
I ara anem de 3.
És una alegria. No, és una alegria inconmensurable.
Tenim un munt de gols, han fet un munt de gols.
Per això, a Camp d'Esports és una passada.
I això el que provoca, Sergi, és que sabem a el que volem jugar. Una altra cosa és que ens surti millor o pitjor. Sabem a el que volem jugar. I això fa que en un partit com el d'ahir, que tu veus que ets manifestament superior al rival, doncs segurament hi ha molts equips que se fiquen 2-0 i és allò de, bueno, i es foten a jaure, no? Diuen, bueno, ja està, aquesta no ens farà mal. Mm. I en canvi el Lleida, doncs, té la gana aquesta de que, ostres, estem bé, som superiors, 1-0, vinga, anem a pel segon, anem a pel tercer, anem a pel quart, i finiquites el partit a la primera part sense deixar
però
cap
mira,
mare
però mira, un de sorpresa detall, al rival. No? Un detall, Viadero a la primera part pràcticament ni es va aixecar de la banqueta, ni es va aixecar, estic al darrere. La segona no es va saure. I ell ho va dir, diu, no, confiança ninguna contra 3-0. Perquè és home escaldat, perquè sap que si marquen el primer aviat, igual te fan el segon i no regala cap minut. És a dir, no era tampoc ni de junts. Per què? Per quedar bé?
No, perquè per un quedar bé. Van estar anant 3-1.
Clar, 3-1 i a veure què passa. Perquè això, però va dir... Va
el porter del Lleida.
I va,
arriben a quedar 3-2, ai mare.
Claro, i va fer el que diu el Xavi Quadre, que es baixa Sant Andreu, baixa important, ja parlarem divendres, però també va entrar el risc d'expulsió fora. I Montero va veure la targeta i fora, perquè diu, no nos podemos quedar con 10 amb 3-0. Per què? Perquè els partits, amb una final de Champions, se va perdre. El Milan, un equip italià amb 3-0. Sí, sí, sí. I el que diu l'Albert és així. Després de l'1-2, el 3, ja van guanyar 4-1 i tothom va sortir molt satisfet del Camp d'Esports com aquesta temporada, que són 6-6. Bueno, 7-7 comptant Sabadell. Això sí que Albert Square és una estadística amb l'equivalència de les categories mai vistes. Mai vist.
no? I és la mare dels ous, perquè al final és la mare dels ous i el que tant ens va... O sigui, l'any passat per què patim per salvar la categoria?
Però no teníem res, com ja ho casa. Dèiem.
No hi havia manera de guanyar casa.
Bueno, però jugàvem molt malament.
Hi ha equips que són com el bon pare, no? Que vull dir que tot el que...
Va, però jugàvem molt malament, és molt fàcil, això.
Però
si jugàvem bé o jugàvem malament?
Si tu vols construir qualsevol cosa i vols aspirar a qualsevol cosa, el primer pas... és fer-te fora.
Albert, candidat a baixar.
Però no em dieu a mi que no he de mirar la classificació.
Ha de baixar perquè ho diu el Javi Pérez. De moment ahir era cinquè.
I és cinquè avui.
I el que ve darrere del famós que tenim, l'Europa, candidat a quedar-se a la meitat de la taula.
Però Europa ja no. Entre els quatre primers hi haurà campió.
Però estàs a segona federació, eh? Segona federació no jugui ni el Barça, ni el City, ni el Bayern de Múnich. No, jugue.
Bueno,
ja està.
Correcte.
Jornada 11, d'aquí 7 ja estem a una primera volta. Vull dir que llavors
és el partit davant de Sant Andreu.
Ja serà bastant indicatiu.
És que fins i tot comprant el discurs del Xavi, que jo no el comparteixo, candidat a baixar, és que és aquí on te guanyes i perds les coses.
Sí, correcte.
Amb els partits teòricament fàcils.
Sí, sí.
Si les lligues, jo sempre he pensat que no les guanyes als enfrontaments directes.
No. Això és de guanyar el camp de Torrent.
Perquè te deixes una pluma al camp de l'últim, te'n deixes dos al camp del penúltim, i després sí, arriba el dia del primer contra el segon, i te petes al segon.
Albert, a primera van guanyar el Madrid i el Barça, van baixar.
Albert, en 20 segons, comparteixes
el
discurs de Xavi, que la culpa és dels mitjans de comunicació, per això els jugadors del Barça juguen malament per la pressió mediàtica.
Un altre que s'ha de fer mirar.
Sisplau.
Ahir va patinar molt, no, Xavi, amb aquestes declaracions?
S'ho ha de fer mirar.
Fa dos anys que patina. Li han fitxat 18 tios i encara estem... No, és que un passet endavant, un passet enrere. Sisplau, assumim-ho. No tots els mites futbolístics després han set bons entrenadors.
El Barça no té crisis de resultats, eh? Està a dos punts del Madrid, i a quatre del Girona.
Això sí, però la sensació és una altra.
La sensació, vale, però la crisi de resultats no la té.
Albert Escuer, Xavi Pérez i Sergi Tor, com sempre un plaer, que tingueu bona setmana.
Igualment.
Adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Hem repassat aquests resultats de cap de setmana i ara res, esperar una setmana més. Demà sí que hi tornem a les 12:20, dimecres, ja saps que hi ha la investidura i no tindrem programació local, però demà sí, a les 12:20 des de Lleida.